Bon dia, ara passen 4 minuts de les 9 del matí. Comença la tertúlia ciutadana corresponent a aquest dijous 11 de gener de 2018. En certa manera també estrenem tertúlia, ho vam fer el passat dimarts, i amb els nostres convidats l'estrenem de totes totes. Jordi Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dani Canals, bon dia.
Bon dia.
I Josep Maria Jou Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Tots tres parlarem en els pròxims minuts de diferents temes, qüestions que proposem al damunt de la taula, ben bé fins a les 10 del matí. Com prova aquest any? Primera pregunta o primer tema que posem al damunt de la taula. Tots tres van mirant el mòbil de tant en tant, no sé, sabem si tenen la claca preparada per saber si diuen el que diuen, ho diuen d'una manera o altra.
No, no és el cas, no és el cas.
Ah.
És un acte reflexe.
Com ha anat aquest 2018? Com del que portem aquest 2018?
Home, em sembla que estaríem tots d'acord si dic que ha començat refredat, no?
Sí.
Em sembla que qui més qui menys, tothom i... en rossega un o coneix algú que el rossega.
Refredat i gripós. Hem passat, jo espero haver passat lo de l'any ja, amb aquesta setmana i mitja.
Hem passat la grip ja?
Sí, jo sí.
Si no és la grip, s'assembla molt. Sí. Jo tres seguides, una darrere l'altra.
Sí?
Bueno, jo em sembla que jo encara no, i em sembla que me'n vaig. No fos el cas.
Totes les variants, Senjo, ha passat.
Tots els colors, la groga, la groga sobretot.
Doncs faré l'inrevés la pregunta. Com es presenta aquest 2018 per tots tres?
Jo molt content d'aquestes festes. Molt. I... molt esperançat amb 2018 en tots els aspectes també. A veure, soc optimista de mena, eh? Jo sempre soc optimista, però no sé per què tinc la sensació d'haver entrat en un any interessant i que serà maco.
Dani?
Tres quarts del mateix. Jo comparteixo la malaltia d'en Jou. Soc optimista de mena i ho veig tot d'allò. Almenys estic esperançat en l'àmbit polític, en l'àmbit professional i en l'àmbit familiar, que són els tres pilars.
Home, jo també sóc optimista, però hauria de portar la contrària ara. I la veritat és que jo el trobo incert, de veritat. No és per portar la contrària, que ja sabeu que m'agrada, però el trobo incert. Incert a nivell polític perquè ha passat el que ha passat i ara sembla que fem un reset i tornem a passar exactament el mateix, i això seria un... bueno, no seria pas el millor. A nivell professional, perquè la veritat és que està tot una mica a l'expectativa, no acabo de palpar un optimisme en quant a reserves segons amb quins temes. I a nivell familiar, perquè els meus fills estan d'exàmens. Ja està. També és incert, això.
Doncs parlem del tema turístic, perquè avui en el Bon Dia Bon Hora dèiem que la primera acció turística de Lloret tindrà lloc aquest cap de setmana a Alemanya, assistint a una fira de ciclisme, a Stuttgart en concret. A més, també tenim a la cantonada Fitur, que és una de les primeres cites també d'aquest any prou important. Important el turisme esportiu, també en parlàvem, el passat dimarts a la tertúlia.
Sí, bueno, jo crec que sí, com a complement, o sigui, hem de tenir clar que és un complement de, i té una període, que és quan realment la temporada alta, no? És a dir, una periodicitat i una època on realment és important. Vull dir, no ens pensem que el turisme esportiu ens ha de salvar l'any, perquè és un complement d'altre tipus de turisme, com pot ser el familiar, que té un altre període de temporada alta i que pot combinar molt bé. A més, bueno, doncs, treure el partit a les infraestructures municipals esportives, doncs, bueno, és interessant, tant que sí.
El que està clar és que hem d'anar aprenent tots plegats a diversificar-nos i a buscar mercats que complementin. Jo tampoc no veig que el turisme esportiu o el turisme esportiu s'emmarca en unes determinades dates de l'any que són molt complementàries de la temporada turística tradicional, igual que el turisme de negocis, que en el seu moment també es va apretar i s'està continuant apretant a l'hora de fer esdeveniments, congressos. És un mercat que per Lloret era nou, que per tant començar costa molt, perquè no tens tradició, no tens el fons d'armari que et permet, així com en turisme sol i platja tenim un fons d'armari que ens permet, a vegades, encara que les coses vagin malament, doncs per la inèrcia que tenim i per la marca que tenim, doncs que les coses més o menys vagin tirant, amb aquests temes poder no tenir aquest fons d'armari o aquesta inèrcia. El que està clar és que això és un complement molt important, que pobles del costat, com per exemple Tossa, fa anys que treballen. Potser perquè ells no tenen la marca tan forta com tenim nosaltres fora de Costa Brava, però Tossa de Mar no és Lloret de Mar per capacitat, i que això no sembli que és un menyspreu ni molt menys, però ells, per exemple, el turisme de ciclisme fa molts anys que el treballen. El seu entorn natural també els acompanya, però nosaltres, potser Lloret té la capacitat organitzativa o la capacitat d'allotjament per oferir o per complementar l'oferta de Tossa. Que sí que és evident és que si volem allargar la temporada ens hem de començar a fixar en aquests nínxols de mercat que ens ajuden en determinades èpoques a emplenar. Per exemple, estudiants el mes de març, quan els hotels acaben d'arrencar, treballen a uns preus doncs, més ajustats, però permeten començar la temporada i, per tant, permeten començar a rodar un altre cop als establiments, permeten contractar la gent una mica abans, amb la qual cosa també generes riquesa al poble, i és aquest tipus de coses que hem d'anar buscant abans no arriba la temporada pura i dura de turoperació, que són 6 mesos, finals d'abril, finals d'octubre. I amb aquestes puntes doncs, podem aconseguir allargar una mica la temporada. I és molt important que hi hagi, primer, el diagnòstic d'aquests mercats, la detecció de que aquests mercats existeixen, i que després es facin accions concretes per potenciar-lo. Superpositiu.
Jo no tinc res gaire més a dir que el candidat en Jordi Andere, que hi entenem molt més que jo això de turisme. No, jo l'únic que voldria afegir és que a mi em fa una mica de besarda això de posar adjectius als turistes, no? Turisme familiar, el turisme jove, el turisme cultural, el turisme de negocis, el turisme esportiu, i entenc que per la gent que són estudiosos del tema i que els agraden les estadístiques, això està molt bé i suposo que és necessari, no? Però el que està clar, a mi em sembla, és que és difícil que convisquin un tipus de turisme amb un altre en el mateix poble, al mateix temps i en els mateixos llocs, no? Vull dir, probablement el turisme jove sigui incompatible amb el turisme familiar o el turisme esportiu o el que sigui, no? I que, bueno, que en tot cas estava molt bé que posem adjectius, si volem, però que tinguem clar que Lloret no pot tenir-ho tot. Llavors, potser que el turisme esportiu, que comentàveu, en Lloret ja té una llarga tradició, té bones instal·lacions i pot ser una via important a explotar i a seguir mantinguent com algo molt interessant per al poble, però no vulguem tocar totes les tecles, i ho dic bàsicament pel turisme familiar, no? Que el turisme familiar, quan ve un polític i li posa un micròfon al davant, se l'emplena la boca sempre el turisme familiar. Escolta, el turisme familiar a Lloret ja fa temps que l'hem perdut, deixi estar de dir tonteries i anem a tocar el tema que realment va bé a Lloret o que estem funcionant bé, perquè està enganyant la gent. El turisme familiar no vindrà a Lloret amb el que tenim, amb les instal·lacions que tenim. No, no, el turisme familiar el trobaràs a l'Estartit o el trobaràs en un altre lloc, però aquí diguem-nos de tonteries. I llavors, cuidado amb els adjectius i no barregem tots els ous al mateix sac, perquè si no es trencaran els ous, no?
Sí, em sembla que aquí el principal és l'oferta de que disposem i què pot acollir aquesta oferta. Llavors, a partir d'aquí és una mica el tema de la nomenclatura del tipus de turistes és bé basada en el que ve a fer. Si hi ha un equip de futbol que ve a fer un estatge i tal, igual, doncs que és tan senzill com que és turisme esportiu, no té més. Vull dir, no és un tema estadístic, és un tema de complir les necessitats que ell té i per les que ha vingut. Turisme familiar, home, a veure, jo estic d'acord que no és el cas com fa uns anys, que semblava que només a base de parlar de turisme familiar hi havíem trobat la gallina dels ous d'or, amb això estic d'acord amb tu, i segueixo i insisteixo en el que he dit al principi, és un complement més de... I tornant amb el tema de l'oferta que tenim, ja força establiments hotelers que s'han especialitzat en turisme familiar, que tenen unes habitacions adients, que tenen inclús ara, sembla que s'ha posat de moda i si és així, i són inversions molt importants de tema de parcs acabàtics en els mateixos hotels, i estan enfocades estrictament al turisme familiar i te garanteixo jo que tenen una demanda acollonant, amb perdó de la paraula. És a dir, sí, que tenen un èxit tremendo amb el període de temps que tenen.
I
que
grau és... de satisfacció dels clients? Perquè, clar,
no, de veritat, Jou, de veritat. De veritat. Ara, altra cosa és que tu estiguis pensant en un altre tipus d'establiment. Deixa'm fer un retrato robot, 3 estrelles dels anys 70, que ha fet unes inversions mínimes i que només pot treballar a preu. I llavors, evidentment, aquí no ens posarem d'acord, perquè, evidentment, aquí parlar de turisme familiar és perdre el temps. Aquí estic d'acord amb tu. Però aquest altre establiment que s'ha posat les piles, que ho ha tingut clar, que ha fet habitacions més amples amb habitacions comunicants per criatures, o que li ha guanyat poder una mica de balcó per fer una mica de separació del llit supletori amb el dels pares, ha fet un parc aquàtic, que si no conto malament a Lloret en tenim tres, i que jo realment té una demanda brutal...
Però la platja es troben tots, eh?
Bueno, però la platja també, no oblidis, ha, però la platja hi ha trossos de platja i trossos de platja. Sí, home, sí. O sigui, és a dir, en el, on hi ha tot el tema de la biblioteca, de la platja, les activitats aquestes, l'equipament de la biblioteca, de la guarderia i tot aquest tema que està per allà, crec que es recorda estar per allà davant del Quims, més
sí,
o menys.
Sí, més o menys.
Bueno, hi ha l'ambient que hi ha. I si vols tu davant de la Riera, de la platja, del tros de la Riera, hi ha un altre ambient. Correcte. Vull dir que, hòstia, jo no seria tan radical amb aquest aspecte.
Jo
estic tot i que en el fons puc estar d'acord amb tu, però...
Jo hi estic d'acord i en desacord. Estic d'acord en el sentit de que no es poden barrejar tots els turismes i allò, però també estic en desacord perquè simplement moltes vegades ja no es barregen. De principis de juliol fins a la tercera setmana d'agost tenim molt turisme jove, setembre tenim turisme familiar, el mes de març i abril tenim estudiants, març-abril també tenim esportistes, octubre tenim congressos, esdeveniments, a vegades al maig pues, també. Bueno, i jo crec que Lloret el que potser hauríem de fer és estratègies de màrqueting per segons quines dates de l'any. I, per exemple, promocionar el ciclisme al març, a l'abril i al setembre i a l'octubre, trobo que és una estratègia collonuda perquè és quan la gent ve a jugar, ve a fer ciclisme. També és veritat que últimament comencen a venir grups de golf, golfistes europeus, que venen març, abril, principis de maig i setembre, octubre, que venen a allotjar-se a Lloret i cada dia fan un desplaçament a un camp de golf. Tenim el PGA, que és una instal·lació
puntera a nivell mundial.
Nivell mundial, no europeu, sinó sí, a nivell mundial, que és la Meca, però al voltant tenim un clúster de camps de golf molt interessants. Gualta, Navata, els dos de Platja d'Aro, Pals, els dos de Pals...
Això no justificaria tenir-ne un de propi? Com
sí, el que passa és que els camps de golf, per definició, i jo no sóc entès, però sí que hi ha algun client amb el que treballem que és entès amb el tema, ens diuen que els camps de golf, per definició, són deficitaris. Si no van acompanyats d'una promoció immobiliària o d'un establiment hoteler. El que està clar és que a Lloret, el projecte que hi havia per fer només camp de golf, això és una màquina de generar pèrdues, si no va acompanyat de tot això. Com que semblava que allà no es podia fer un desenvolupament immobiliari, doncs no tenia massa sentit. Ningú posarà diners al d'allò. Una altra cosa és que ens plantegéssim doncs canviar la normativa o posar un hotel, o com s'ha fet al PGA. El PGA també ha passat per dificultats. Primera, perquè mantenir una instal·lació a nivell mundial doncs és caríssim. Tant és així que a part del hotel 5 estrelles o 4 estrelles superior o no sé quin és que tenen, n'estan fent una ara de 3 estrelles.
Bueno, però han renovat el que hi havia allà, sí. I una inversió estratosfèrica.
No, brutal.
Allà darrere hi ha molt de calent.
No, molts cèntims.
No hem de patir.
No, allà, exacte, allà no hem de patir. A més, ara estan ajuntant també amb el... Estan captant una mica l'impuls del Girona Futbol Club, els hi faran les instal·lacions esportives dintre el recinte. Llavors, bueno, és un establiment ben o una instal·lació ben gestionada. Però sí que aniria... collonot tenir un camp de golf a Lloret. Seria impressionant. Seria de pare. El que passa és que a darrere d'una inversió empresarial hi ha d'haver-hi un rendiment. I si no hi ha rendiment, doncs, home, l'Ajuntament no assumirà o no ha d'assumir això, per molt que ens anés bé a tots. També haig de dir que juliol i agost no venen a jugar. No venen a jugar perquè fa massa calor. I llavors la seva temporalitat també és el seu gruix és de març a, diguem, a finals d'abril i setembre-octubre, que és quan almenys nosaltres portem grups de golf a la zona.
Mm-hmm. tot i això, és evident que durant tot l'any el turisme esportiu pot omplenar aquells forats on queda, diguéssim, que deserta la demanda turística, no?
Correcte. Lloret de Mar. Aquí, per exemple, si em permets, al nivell d'esport global, el futbol, a prop de Lloret hi ha unes instal·lacions que estan creixent en qualitat, no tant en superfície, que és top 10. Uh-huh. La carretera que va, no sé si és Palafolls o Tordera o si és Blanes,
és Tordera,
doncs el top 10 Tordera. Ara mateix hi ha un equip de la primera divisió xinesa, un dels seus filials, que estan fent un estatge de 20 dies aquí, que s'enfrontaran amb equips locals, el Paralada, que és un segona B, que tenen previst un partit amb el Llagostera, que és un segona B. Bueno, venen i emplenen un establiment, no l'emplenen, però bueno, ocupen una part d'un establiment hoteler i cada dia van a entrenar. S'aprofiten, doncs, del prestigi de la marca Barça, perquè estan a tocar de Barcelona, van aterrar a Barcelona, s'aprofiten del fet de que tenim tres equips de primera divisió a 90 quilòmetres a la rodona, Girona, Espanyol i Barça, per ordre d'importància, i d'unes instal·lacions que, si són potenciades, que creixen en qualitat, poden ser un pol d'atracció molt important per la zona. Llavors, el que sí que està clar és que Lloret sempre hem viscut, jo he entès que sempre hem viscut, de les atraccions i de l'interès que tenim al voltant. És com, per exemple, sempre ho comparo amb Montecatini Terme, a Itàlia. Montecatini Terme ningú sap on és, però és allà on es va allotjar tothom, o tots els grups d'estudiants, que van allotjar-se a Florència. Que volen visitar Florència, que volen visitar Siena, que volen visitar Pisa, que volen visitar San Gimignano. Està a prop de tot arreu i ofereix un entorn agradable a un preu més contingut que no pas a Florència.
Hòstia, Dani, has parlat tant que has obert tants de fronts que no sé per què no començar jo ara.
Ja callo fins a les 10.
Jo estic cau.
Jo volia proposar turisme d'esport de motor, perquè vostès no troben a faltar un esdeveniment com el rally?
Què t'haig de dir?
Ostres,
clar, què vols que digui jo?
Ui, ara.
No, a veure, aquí al final... És que jo, quan estava parlant amb Dani, m'ha venit al cap que tendim una mica a simplificar-ho tot, no? Llavors sembla que un bon dia descobrim que el turisme de motor és fantàstic, que el Rally Costa Brava feia molta patxoca, i llavors sembla que si no hi ha el Rally Costa Brava el món s'acaba, no? O ara ens n'hem enterat que hi ha un club de futbol xinès i sembla que ara tothom hagi d'anar a buscar clubs de futbol de primera, no? Que, per cert, deixeu-me apuntar que nosaltres, amb una acció de l'Agència Catalana, ara ens n'anem a la setmana que ve a Filadèlfia amb una fira d'entrenadors de futbol, precisament, a captar partits. Això, vull dir que ho he fet abans de que m'ho diguessis, però bueno, vull dir que amb el que vinc a dir és que tot és molt complicat i la sopa d'all la van descobrir fa molts anys i és molt complicat cobrir totes les temporades amb el tipus de turisme que tots voldríem i venent exactament el que a nosaltres ens agradaria. Molt complicat, entre altres coses, perquè el que tu has apuntat com un avantatge, que és que nosaltres som a l'allotjament del que tenim al voltant, que és un avantatge potent, també és un inconvenient, perquè el fet de tenir, doncs, més de 30.000 llits hotelers significa que els tenim de totes classes, tipus i colors. Llavors, el que deia al principi, no pots posar aquest mateix equip de futbol en un hotel que resulta que t'ha obert el mes de març perquè venien els estudiants italians, perquè amb el fotis allà surten corrents. Llavors, jo crec que bueno, com una bona carrera de fons, ja que parlem d'esport, el que estem fent, cosa és molt lent, jo crec que ja ho estem fent bé, que és agafar hotels obsolets i fotre'ls un tom impressionant amb unes inversions tremendes. Està passant aquest hivern i ha demostrat amb el temps, i el primer valent que s'hi va veure en cort, doncs està recollint fruits. És a dir, està recollint fruits amb l'aspecte de que ja no està venent amb unes tarifes ridícules, sinó que està venent amb unes tarifes més decents. I dius, home, pues, fa goig. Ara, clar, els calés, a veure, s'ha de tenir molt clar i s'ha de tenir l'estructura com per poder la musculatura econòmica, com per poder-s'hi tirar endavant. És molt fàcil parar les calés dels altres, no?
Sí, home, clar que sí.
Però la veritat és que ara hi ha dos projectes de dos hotels brutalment grans de Lloret, que en teoria aquest any havia d'haver sigut, però sembla ser que l'any que ve serà, i passaran de ser tres d'aquests tres catalogats que dèiem al principi, tres destrossats, a ser quatre molt dignes. Llavors jo crec que això realment, això sí que dona un tom a l'oferta, i dona un tom a la gent que ens ve a veure, no? Mentre més que res perquè evidentment quan tu fas aquesta inversió tens molt clar a qui et dirigeixes i quines tarifes et demanen i quin preu has de vendre, i llavors això ja et marca el turista que entra per la porta, i això crec que ens passarà el 2019, i de fet ens ha estat passant molt a poc, però durant aquests últims anys. O sigui que, mira, veus, aquí sí que estic esperançat.
El que està clar és que millores l'oferta, milloren els teus preus automàticament i millora la qualitat del client.
El que passa que també és veritat que venim d'un històric que, i no m'agafeu malament, però diguem que no ens hem tingut que treballar massa a la promoció, perquè quasi allò típic que sempre hem dit que ens venien sols, no? Pues per què? Pues per tot el que hem dit abans, no? Perquè tantes coses, tenim una climatologia bestial, tenim una oferta de l'herba d'al, o sigui, i més o menys d'una manera o d'altra ja hi han anat vinguent, no? Llavors, clar, quan tu fas una inversió d'aquestes tan clara i tan decidida i tan, has de tenir molt clar que ha d'anar acompanyada d'una estratègia de màrqueting i una de promoció brutal, perquè és que si no acabaràs com amb l'altre, venent a preu, i en aquell llavors ja no calia que fessis res.
No,
però em sembla que, bueno, anem aprenent tots i...
Jou!
Sí, no, jo, és que m'agrada escoltar-los, però és que estan parlant d'una divisió que no conec gaire, no? Jo la divisió que conec és la del consumidor, la del client que va als bars i va als restaurants, i a mi em sembla que aquí a Lloret, no solament a Lloret, perquè ara vinc d'estar uns dies a Girona capital i altres llocs que pots anar, que hi ha una oferta turística de restauració i d'hostaleria important i de moda, i el servei en general és molt fluix. Llavors, jo crec que aquí a Lloret pots plantejar-te totes les millores i les estrelles que vulguis amb els millors hotels, si no millorem el servei, ni turisme familiar, ni esportiu, ni hòsties, eh?
Això estic d'acord.
S'ha de tractar molt millor la gent, no, has de saber el que estàs venent. Si tu poses faves a la catalana, has de saber què són faves a la catalana, no faves feta per a un cuiner riojano a l'estilo de Segovia, que s'assemblen a les catalanes. I és un exemple, però hi ha moltíssimes coses, tu no pots inventar-te, segons el cuiner que tens aquell dia, inventar-te els plats d'una manera o d'una altra. Has de ser rigorós, i pel menú infantil no sempre donar macarrons. Vull dir, has de ser una mica creatiu, i, em sembla que aquí a Lloret totes les coses que dieu estan fantàstiques, però m'hi hem de mirar una mica cap a terra i ser realistes. El nivell que hi ha de servei és molt fluix.
A veure, jo a nivell de servei, si et refereixes a la amabilitat, t'haig de donar la raó, i em sap molt de greu haver-ho de fer, però realment quan tu te'n vas de vacances fora, realment i curiosament, de les coses que més gratament te sorprenen és que són molt amables.
Sí.
I això deu ser perquè ens compareu amb nosaltres.
A vegades és tan senzill com això que has dit, eh? A vegades no és saber posar-te per l'esquerra, servir per l'esquerra o per la dreta, o si el cuer va aquí o va allà, sinó ser senzillament amable i fer servir el sentit comú.
Mira,
si el senyor li ha caigut una taca i li vas a treure la millor manera que puguis.
Jo amb això dels exemples recordo que vam anar a un esdeveniment que hi havia allà una gentada d'aquelles immenses, immundes, bestials, i fallo de càlcul, si no hem dinat, parem a dinar. Bueno, aquí pararem bojos, no? Vam anar a un restaurant, i això era a Barcelona, i estava a rebentar tot, i hòstia, casualitat, una taula, ens asseiem allà, ens van servir tan ràpid i tan amablement, perquè tu diguem que el teu xip és, ostres, si tenen molta feina, aquí ens serviran com podran, i no molestis gaire, menja ràpid, no emprenyis, perquè aquest tio té molta feina. I no, el camarer tenia molt clar, o sigui, és un client, amb la barraca plena, amb la barraca buida, ens va tractar però exquisitament, i dius, ostres, però és que això és el normal.
Bueno, no solament això, sinó que ha arribat un punt de la modernitat. Jo dic l'exemple de les benzineres, que em perdonin els de les benzineres, però una noieta porta una benzinera de no sé quants mils metres quadrats, i amb una noia sola tu has de fer-ho tot, saps? I funciona l'empresa, bueno, és una cosa raríssima, no? Pues, en un lloc, fa poc, vaig entrar en un bar, vaig demanar un cafè a la barra, cosa normal, demanes un cafè a la barra, el de la barra no va contestar, i me ve per darrere un cambrer amb una paretella de la mà i me diu, què vol prendre? I dic, ostres, a la barra ve un cambrer de sala a dir-te què vols. Un cafè. Llavors el cambrer de sala li diuen al de dintre que em faci un cafè. Aquest me fa un cafè, li dic que em cobri. Llavors diu, no, això ha d'anar a la caixa, i llavors, bueno, total, que li tinc que dir al cambrer de sala que vaig a pagar la caixa, m'haig de moure, anar a pagar la caixa, llavors li dono un bitllet de 5 i la màquina li dona a canvi no sé quantes monedes de 10 cèntims. Com una metralleta. Ostres, se m'ha espatllat la màquina. M'ha donat tot de... Esperis un moment. I per fer un cafè vaig estar allà no sé quants minuts. Però és que va tornar a intentar-ho i va tornar a anar... Tot de monedes de 10 cèntims una altra vegada, s'havia espatllat. No sabien com resoldre donar-me el canvi normal i corrent d'obrir la caixa, perquè aquella màquina no s'obria si no donava el canvi com una metralleta. Escolta, que ens estem passant de voltes per demanar aquestes coses de modernitat. Però, no, això no pot ser.
Però això, si jo d'exemples en tinc dos, i tots dos molt d'allò, i em sembla que van molt lligats a la formació que exigim o que demanem d'allò. Alemanya, punxo una roda un dia a la nit, al dematí m'aixeco, vaig a fer un vol per veure si trobo un taller que m'arregli la roda, la vaig canviar a la nit, però havia de tornar d'Alemanya, doncs, vaig a un concessionari Volkswagen, em diuen que sí, que m'atendran, vull canviar una roda, el noi s'ho mira, em diu, escolta'm, l'hauríem de canviar les dues perquè l'altra justeja, quedaran desequilibrades, correcte. Demano si el puc acompanyar dintre el taller per veure si quan m'arreglen la roda, i em diu, sí, sí, cap problema, dic, no tinc res més a fer. Un noi jove ve, em desmunta la roda, se l'emporta. 10 minuts, un quart d'hora, 20 minuts, el noi que no ve. I faig un vol dissimuladament i me'l trobo a la màquina d'equilibrat. I em diu, em veu, i em diu, vine, vine. Diu, mira, diu, ja he canviat la roda, la tinc a la màquina d'equilibrat, això en anglès, un nano de 20 anys, mecànic, més ben dit, aprenent de mecànic. I en un correcte anglès em diu, escolta'm, no he vingut perquè quan vas punxar la roda vas a esbunyegar la llanta i l'estic corregint perquè si no tindràs problemes. Vull dir, si aquest és l'aprenent, el mecànic té que ser la bomba, efectivament. Vull dir, un d'allò. Segon exemple, vaig a Lovaina, vaig a un restaurant amb dos estudiants catalans que ara tenen exàmens i...
Que esperem que els hi vagin bé.
Esperem que els hi vagin bé. I ens atenen uns cambrers collonuts, joves, trempats, parlen anglès, simpàtics, i faig el comentari, dic, collons, quina gent tan trempada. I una de les estudiants de catalanes que estan a Lovaina em contesta i em diu, és que Lovaina és una ciutat universitària i hi ha molta demanda de cambrers... estudiants, o sigui, el mercat ofereix molts llocs de treball a hores parcials per estudiants que estan aquí a Lovaina. Llavors, què passa? Que són gent que estan estudiant, que s'estan pagant els estudis a través de, una part a través de les feines que fan, i són gent formada, gent que potser no són cambrers ni ho seran, però que tenen interès.
Més,
i que allò.
Curiosament, l'oferta aquesta que dius d'estudiants està superregulada. O sigui,
correcte.
Tu vas a buscar, tu ets estudiant i vols treballar unes hores, i hi ha una web on t'explicarà i on te troben les ofertes de treball i tal.
On, això?
A Bèlgica. A Lovaina.
I estan super ben pagats.
Correcte.
Super ben pagats. Paguen impostos, que és el seu anellà, no? Però amb uns sous més que dignes per molta gent aquí que està treballant.
Sí, van a fer. Llavors, el concepte és un mecànic, un aprenent de mecànic en un concessionari que no deu cobrar el salari sencer, ni molt menys, però que està allà aprenent d'allò, et contesta en anglès i no només et canvia la roda, sinó que a més vol solucionar-te el problema i de manera eficient. I uns cambrers que allò, home, jo a Lovaina ells de dir que no sé quin grau de turisme té, no sé si és un centre de peregrinatge turístic, em sembla que no com nosaltres, hòstia, el nivell de qualitat del servei, brutal. Llavors, a vegades, potser hem de posar en valor la feina que fa un cambrer. De la mateixa manera que hem de posar en valor, i jo ho dic moltes vegades, i ho he dit en molts llocs, la feina que fa un conductor, en el meu cas d'autocar. El grau de responsabilitat és brutal. I en el cas d'un cambrer, si et fot una tetera plena d'aigua calenta per sobre, doncs et pot fer mal. En el cas d'un conductor, doncs no en parlem. Però simplement, el grau de responsabilitat que tenen com a projecció de marca o com a generador...
És la tarja de presentació.
Ni més ni menys. I moltes vegades, i n'hem parlat a vegades amb en Jordi, amb altres d'allò, que probablement a Lloret el que hem de fer és un reset i fer un back to basics. Per què venia la gent als anys 60 aquí, o finals dels 60, allò? Tenia un allotjament competitiu, de qualitat, i la gent era superamable.
Sí, sí.
I la gent, i a part, evidentment, l'entorn que tenim. Com podem solucionar això? Pues via formació, que és al final com es fan les coses.
Via formació començant pels instituts.
Correcte, ni més ni menys.
Per què s'ha espatllat aquesta actitud? Perquè estem parlant d'actitud.
Pues és molt senzill, per la pressió dels preus. Quan no hi ha marge, no pots invertir en formació, no pots invertir en reconversió dels teus hotels, no pots reinvertir en reconversió dels teus autocars, o no pots reinvertir en reconversió dels plats del teu restaurant. I llavors hem de tornar a començar a invertir, en tornar a tenir marge, en tornar a invertir en formació i en tornar a ser competitius en un mercat que és extremadament competitiu. La gent a un clic de telèfon pot triar destins separats 10.000 quilòmetres. Llavors, al final, no només podem viure de ser els andorrials de Barcelona, o els andorrials de Figueres, o els andorrials de Rupit. Simplement hem de convertir-nos en atractius per nosaltres mateixos. I jo crec que tenim un entorn natural prou fantàstic, jo sempre dic que no soc català, que soc costa brabenc, doncs com per poder atraure el turisme, tornar-nos a fer atractius pel mercat.
Ara jo no sé si posarem un compromís en Jou, però fa ja força anys que vostè va treure al damunt de la taula un projecte que es deia el parc temàtic de la música. Quina era la idea llavors? O l'objectiu d'aquella proposta?
No, la idea
quin any,
era...
Quin any era això? Més o menys.
Jo crec que devia ser el 95, 96,
més
97,
sí.
Mira, va ser parlant amb el teu germà, per això la idea aquesta va sortir un dia al 2D. El teu germà va ser que em va començar a parlar d'un parc temàtic de country, em sembla, o alguna cosa així, algú americà. La idea és buscar solucions a sortides turístiques a Lloret, atractives. En aquell moment semblava que seria una bona solució, i el que jo vaig pensar és que valia la pena estudiar-ho, no? Mirar a veure què passava. Lloret és un aparador important, de primer ordre, vull dir que si tu posaves a disposició uns terrenys, o la possibilitat d'uns terrenys, a possibles inversors, estava segur que seria llaminer per molts i que vindrien. Aprofitar això, aquest tiron del nom de Lloret, per buscar alguna fórmula que pogués funcionar i que no fos agressiva amb el negoci que ja hi havíem instal·lat a Lloret, no? Que fos complementària però no excloent ni que fos contrari, no? Llavors, posar un parc temàtic habitual, normal, convencional, podia, per exemple, agredir un waterwall, o podia agredir la fórmula de platja. Vull dir, Lloret és un lloc on ja s'ha inventat moltes coses, i segons el que hi poses pots esfonsar-ho. Vull dir, has d'anar amb cuidado amb aquestes coses, no? I, bueno, la fórmula, el projecte que tractés de la música, i que no tractés de la música de la Rocío Jurado, perquè ens entenguem, sinó la música de nivell internacional, americana o anglesa, el que fos, rock, blues, música de qualitat, em va agradar perquè vaig pensar que encaixaria bé i no molestaria a el que ja existia, no? Bueno, vam explorar aquesta fórmula, la idea va anar agafant cos, però el que va fallar una mica va ser que els grups inversors que van acostar-se no acabaven de quallar. Moltes tenen paraules i diners d'Andorra i coses d'aquestes que ja després han aparegut que són habituals, no? I no em va fer una mica de... No, al final no ens vam voler jugar ni l'alcalde Sala en aquell moment ni jo, que aquesta gent pogués, Lloret s'hi pogués arriscar, no?
Un problema, suposo, que les comunicacions per carretera.
No, jo crec que no, que això és una cosa que...
Ha sigut molt sutil ara, tu, eh?
Hagués ajudat, jo crec que hagués ajudat a buscar una solució.
Possiblement amb la nova autopista sí que funcionaria.
No, jo el que t'estic dient és que, al revés, si això s'hagués instal·lat, tot el projecte de comunicacions s'hagués accelerat.
Sí?
Clar, perquè tu necessites per un... Si venen 24 persones, i de cop de venir a 24 al dia en venen 200, perquè ja has posat un parc temàtic molt gros, evidentment has de buscar una solució.
Sí,
però
jo no hi estic d'acord amb això. Jo estic d'acord just amb l'oposat. Si tens les comunicacions i facilites que pugui venir, en vez de 24 persones, 2.400 al dia, estàs ajudant a que algú, des del minut zero, es guanyi la vida. No oblidem, no oblidem que les inversions empresarials busquen un retorn, i el retorn és un profit. El que està clar és que un no pot venir i gastar-se, anem a posar 100 milions d'euros en un parc temàtic, si no té garantida que el flux de clients ha d'arribar. No podem fer el parc temàtic i esperar que després ens vinguin les comunicacions. No. Això no funciona així, perquè simplement, primer, el parc temàtic no ve.
No, home, però no, això, home, es va parlar amb el conseller Sobirà en aquell moment, i es va parlar, o sigui, el projecte no és només un projecte que es posa com un bolet, sinó s'estudia precisament aquestes coses, anava acompanyat de...
Jo, és que ara que has tret el tema, i ho has fet molt sutilment, sí. Ha estat molt bé, ha sigut molt hàbil, acabes de dir just el que jo penso, o sigui, les coses no és com un bolet que han d'estar a formar part d'un tot, no? I quan ens preocupem tant de l'arribada massiva de cotxes a Lloret, que és el que ha de salvar el món, en tot cas, no sé si tenim gaire clar què en farem amb aquests cotxes quan arribin a Lloret, precisament.
Però, Jordi, tu enfoques el tema de l'autopista amb el jo ja hi estic d'acord amb el teu plantejament.
Gràcies.
Jo ja estic d'acord amb el teu plantejament amb el tema de l'autopista. Jo només sóc defensor de l'autopista per una senzilla raó.
Perquè tens una empresa d'autocars?
No, això... No, si al final... No,
perdona, jo amb l'empresa que toco també havia de ser...
Però és que no som objectius.
El cas... que això se suposa que dedicant-me al que em dedico hauria de ser un fervor defensor de l'autopista, però és que precisament perquè em dedico el que em dedico, m'agrada parlar de les coses com si no fos un bolet.
Correcte.
És a dir, a mi em sembla molt bé que el meu client vingui de l'aeroport de Barcelona amb 10 minuts més ràpid i que bueno, anava a dir que estalvia una caravana i no serà cert, i veus, jo t'ho diré un altre dia, però és com siguin aquí, m'agradaria que també donar-li un servei que toqués.
Correcte.
Perquè és que si fem l'accés i no fem res més, ens trobem amb el merder que tenim ara multiplicat per 10, i això és el que em preocupa. I entre altres coses, has parlat de Bèlgica, o sigui, saps que jo hi vaig sovint, i el tema mobilitat en allà, hòstia, se l'agafen molt en sèrio, i foten unes coses molt rares i molt trencadores, però els hi funcionen. A l'Obaina mateix, la restricció, el trànsit està restringit que t'amores. Per què? Sí. Perquè la gent va molt en bicicleta.
Ja,
no voldria copiar això perquè allà tot és pla i aquí no estic dient que s'hagin de fer les coses.
Té una altra temperatura.
Però em refereixo que ells, o sigui, diguem que ho agafen com un tot, i com fan una cosa, no? aquest carrer el farem de bicis, perquè així, no? Aquest carrer, bicis prioritaris i tal. Bueno, però abans ja t'han explicat que pots aparcar aquí, que es pot accedir per allà, i que s'han preocupat de que quan arribis allà hi hagi un plano d'allò que està dividit en colors i que cada color la mobilitat va d'una manera diferent. I tu, com a forani, quan arribes, ho veus de seguida com funciona. En aquí, hòstia, si encara tenim els lletreros digitals amb les places disponibles, que no sé de quines places estem parlant. Si van fotre allà, es van gastar una fortuna i allà s'ha quedat, i veus
no, perdona,
pàrquing pescadors 304.
Abans no m'acabeu de xutxar amb el tema autopista. El meu argument principal per reclamar l'autopista per Lloret és que no vull ser ni més ni menys que els meus socis i competidors.
Un moment, saps a què me refereixo?
Té autopista. Té autopista, nostre senyor, menys nosaltres.
No, Roses no la té.
Roses no la té. Però Roses està a 90 quilòmetres, és Costa Brava Nord. Però els nostres principals competidors...
Roses no la té.
Escolta'm, Platja d'Aro en té.
A més.
Platja d'Aro en té. Palamós.
No, té una autopista.
Salou. La Pineda, Calella, Blanes, Santa Susana, Malgrat... Home, no fotem.
M'acabes de donar un argument de cafè per a todos. Així
però Dani, algun turista...
Cafè per a todos.
Això recorda el tema de les autonomies. Vam acabar, estem com estem, perquè en el seu moment les altres comunitats autònomes van agafar la teoria d'en Dani. Si este lo tiene, yo también lo quiero.
Abans d'ahir ho van reconèixer en el Congreso.
Mira, permeteu una cosa, que així canvio de tema i no...
No, deixa'm, m'has de canviar, deixa'm dir una cosa. Dani, coneixes algun turista que no hagi contractat venir a Lloret de vacances perquè els últims quilòmetres no hi ha autopista?
No.
Perquè, clar, de què estem parlant?
No. El que sí que conec és avantatges competitives d'altres destins que fan servir en contra nostra. És així?
No, jo estic... De... Bueno, és que no es posem d'acord.
Al final... Perdoneu, i ara per,
és així,
per, fer,
ja, bueno,
per fer un link, eh? Perquè és que, si no parlem del procés de l'autopista no ens sortim, i que no ens posarem mai d'acord. Avui és que he escoltat en Roca, que sí, suposo que estareu d'acord, que és un bon polític. Estàs d'acord, no estàs d'acord?
És molt bo, tio.
Vale, doncs molt, resulta
parlant,
que...
Parlant és molt bo.
Em sembla que ha sigut a l'Herrero de Millón, ahir, que hi havia els pares de la Constitució, d'aquest rotllo. I explicava això, no?, que... Deia un símil de lo que està passant amb un matrimoni, no? I deia, clar, dius que si el marido ha matado a la señora porque la señora era insoportable, el juez, y le puede decir, hombre, mira, usted tiene razón porque la señora era insoportable, pero usted es un criminal, no? Això posava el símil amb els polítics, no? I en Roca, molt hàbil ell, diu, bueno, diu que fan el símil que ha donat aquest senyor, diu, és com si una parella se separa, la dona vol marxar, i el marit li diu, molt bé, doncs com que ets tu la que marxes, jo em quedo amb el cotxe, la segona residència, el pis, la custòdia dels nens i el gos. I la dona comença a plorar, no? I el marit li diu, i ara tu per què plores? Què t'esperaves? Diu, jo m'esperava que em diguessis que encara m'estimes. Ho he trobat...
Brutal.
Brutal. O sigui, la capacitat de reacció d'aquest home l'he trobat bestial. És a dir, ara això aplicat al procés... No, és a dir, tu et vols
això,
quedar... No,
però segur que no és la primera vegada que ho diu, eh?
Però estan molt bé, eh? Segur, home, i més si era advocat, no? Però... És a dir, nosaltres volem que Catalunya es quedi, i perquè es quedi apliquem un 155 i els fotem tots a caldo i decapitamos a todos, no? I llavors així els 2 milions de persones que volen marxar estaran convençuts de que es volen quedar.
Exacte.
Absurd totalment, no?
Totalment.
Vull dir que el símil que ha posat l'he trobat molt Roca i molt...
Bueno, molt...
Que jo crec que els trobem a faltar, no? Aquesta...
No és casualitat que hagi sigut l'advocat de la infanta. És un personatge que, a banda de ser un bon polític, és un personatge brillant.
Bueno, és un personatge.
Jo aquest no me les vull donar de millor que el Roca, ni molt menys, eh? Però aquest, això que has esmentat del Roca, jo fa anys que ho feia servir quan em trobava algú contrari a la independència i tal, perquè intentava raonar per què no a la independència. I deia, bueno, entrem a aquest joc, vinga, dóna'm una llista de 10 coses importants que tu creus que Catalunya no hauria de ser independent. Per què no hauria de ser independent Catalunya? Va. I començava, perquè no podreu pagar les ambaixades, perquè nosaltres som el millor client, donava la llista. I quan acabava, dic, va, 10 més. I dic, mira, t'he deixat tot el marge que vulguis, però ni se t'ha ocorregut dir que ens estimeu, que no volem que marxem. Mai ningú deia això, mai. I això ho he fet, era una prova que feia. Ningú se li corria dir-ho. Ara ja no pots fer-ho perquè s'ha dit tantes vegades, i a més ara el Roca ho ha dit, que la gent ja ho diria, però va, deixa'm dir-li perquè quedarà bé.
Ja està,
però fa un temps ho deies i ningú se li ocorria.
Bueno,
a ningú.
Mira, un altre exemple és que ho deia l'escriptor, bueno, que no recordo el nom, que deia, diu, l'exemple el tenim amb el Peñón, no? Amb el Peñón, si jo vull convèncer la gent que habita el Peñón de que vingui cap a casa, doncs hauré de fer d'alguna manera. No, els hi foto una reixa i els hi faig fer cues de 6 hores, no? I llavors segur que m'estimaran molt. Sí, sí. Vull dir que és un concepte una mica...
Home, hi ha un exemple encara més palmari. Hi ha un cara que és el discurs del president d'Aragó de Nadal.
Fantàstic.
El va fer des del Museu de Sixena.
Oh, yeah.
Us hem fotut les obres que... Us hem fotut o no? Sembla ser que les havíem comprat, però bueno, és igual, no estic al corrent del d'allò, però el recochineu és com si el de Castella-La Manxa fes el discurs de Nadal des de l'arxiu de Salamanca.
Però és que...
Que dius, bueno, escolti'm, jo sempre que m'he trobat amb algú com l'interlocutor d'en Jou de fa un temps, li dic, escolta'm, dona'm arguments que em sedueixin. És clar, jo quan vaig tirar-li els trastos a la meva senyora no la vaig agafar pel coll i li vaig dir tu seràs meva sí o sí perquè el destí així ho diu, o la Constitució.
Jo la meva, pues, sí.
Bueno, doncs jo no ho vaig fer així. Doncs si tu vols que em quedi i vols que jo sigui, em senti orgullós del meu passaport, dona'm algun argument. Hòstia, i ningú em diu, ningú me'n dona cap. L'únic que rebo és 155, Sixena, els papers de Salamanca, catalanofòbia, sou insolidaris, sou uns egoistes, sou uns desgraciats, i a més, etnòfobos...
A por ellos.
I a por ellos, i, bueno, clar, i arriba el punt que la que teòricament ha guanyat les eleccions a Catalunya, del 21D, o ella s'ho pensa, en el seu speech del 21D a les 9:30 del vespre, el cant oficial va ser jo soy espanyol, espanyol, espanyol. bueno, pues felicitats, així vostè no em farà sentir espanyol. No me n'he sentit mai i trobo que ho tenen complicat perquè me'n senti. Però el que sí, sempre he respectat a la gent que se sent espanyola, igual que respecto a la gent que se sent francesa o la gent que se sent alemana.
Sentit el pájaro, que no recordo com es diu, aquell que diu que els medios de comunicació catalanes són una vergüenza?
És el gerent del 155.
Vale.
L'ideòleg del 155.
Doncs resulta que el fenomen aquest se'n va anar a Òscar, no? Em sembla que era, perquè ell és d'allà, crec. I va dir això, que, bueno, que lo de los medios de comunicación catalanes es una vergüenza, porque no, tal. I Onda Cero es va quedar entrevistat fa poc i li han dit, però escolti'm, vostè realment... Diu, no, jo quan voy allí lo pongo, pero no soy capaz de aguantarlo más de 10 minutos porque esto no hay quien lo aguante. Diu, però l'han convidat, vull dir, vostè estaria disposat a anar-hi? Diu, no, a mi m'han convidat, però jo no penso anar-hi, perquè segur que em falten el respecte que no estic disposat a permetre-ho.
No, esclar que
no. O sigui, vale, doncs estupendo, no?
Bueno, això és com el brillant alcalde de Gimenells, capital mundial d'alguna cosa, que era del PSOE i va passar al PP sense cap mena de problema. Ahir veien, o abans d'ahir, veien el programa dels reportatges dels fets de l'1 d'octubre, va dir que sentia fàstic dels que votaven. I dic, que trempat el tio. Dic, PSOE, PP, Vox o Falange directament, perquè no li queda més. O sigui, et fa fàstic la gent que pacíficament se'n va a un col·legi a expressar la seva opinió, sabent que seran pagats o que al dematí han estat pagats i que saben que allò tindrà el resultat que tindrà o l'aplicació que tindrà. Si no ens adonem que estem en un estat feixista, i no d'un govern, sinó en un estat feixista. I per què dic feixista? Perquè controlen el poder legislatiu, el poder executiu, el poder judicial i controlen el quart poder, que són els mèdia. Per què hi ha aquesta ofensiva a TV3? Perquè simplement és l'única que no controlen.
El país és tremendo.
O sigui, quan llegeixes el currículum dels tres jutges que han signat la interlocutòria que denega la llibertat de l'Oriol Junqueras, si veus el seu arbre genealògic, quedes esparverat. El que el pare no va donar el doctorat honoris causa en Franco, li va servir el cafè, allò, vull dir, brutal. I això, quan ho dius que el sistema judicial està pervertit, i al final no ho dic jo, ho diu el Consell d'Europa, que ha dit que ens posa la cua de la independència judicial, els jutges s'emprenyen, perquè hi ha jutges honestos. El que passa és que la cúpula judicial ja es preocupa, qui s'ha de preocupar de tenir-hi qui ha de tenir. I això és corrupció. I això no és separació de poders. I és així. Com més aviat ens adonem compte que ens assemblem més a Turquia que a França, o que a Suïssa, o que a Anglaterra...
Posant un símil futbolístic i parlant del principi que dèiem com presenta l'any i tot el tema... Bueno, és l'Alcorcón contra el Real Madrid, tu. I a sobre tenim, i a sobre el Real Madrid té l'àrbitre comprat, saps? Sí, llavors ens dius, com ho veus? Fotut. Jo no crec que guanyi l'Alcorcón.
Et recordo que en el seu dia va haver l'Alcorconazo.
Ja, però l'àrbitre no estava comprat, tu.
Bueno, doncs al final haurem de persistir i haurem de pretendre que aquest club d'estats al qual formem part...
Que ha demostrat que no calgui esperar res.
No.
I seguim insistint en que volem esperar-ho.
No. Bueno, el que sí que està clar és que algú algun dia dirà, escolti'm, estem criant una dictadura al sud d'Europa, que ja hi és. El que passa és que dissimulada amb una democràcia aparent, i com que més o menys les coses van bé, pues, van bé. O diuen que van bé, pues tira que vas. Però hi ha un estudi que diu que aquest any els salaris, o sigui, el poder adquisitiu de la gent baixarà un 1, que les pensions ja hi hem hagut de demanar un préstec de 15.000 milions. Sí. Hi hem de, pensions a mig termini no les cobrarem, sí. Perquè generem 50.000 milions de dèficit anual cada any. És així. I llavors, pues, l'Estat és inviable. Llavors el que es vulgui quedar... Ojo, això va pels votants de Ciutadans, que pagaran 65 euros anuals en el senyor Florentino Pérez, tot i que el Tribunal Constitucional ha dit que és il·legal.
Curiós, sí, sí.
Que és curiós, doncs l'endemà de la sentència van pagar.
El que és més curiós és la quantitat de vot que va replegar Ciutadans en aquestes autonòmiques. Això és...
I aquí? I a Lloret.
Home, Lloret és Lloret fantàstic. O sigui, sí. La gent que vota Ciutadans no ha llegit el programa electoral, segur.
Que el resultat aquest de, que ha hagut a Lloret, si us haig de ser sincer, a mi m'ha afectat molt, eh? No, no, en sèrio, jo no ho he digerit encara. Imagineu-vos per un moment, i ho dic una mica, no sé, per intentar ser didàctic, jo què sé, no sé, per intentar explicar-m'ho a mi mateix, no? Imaginem-nos que ens decidim ara anar-nos a treballar a Andalusia, tots tres, i ens estem allà 8 anys treballant allà amb la família, no? Tots tres, Jordi, en Dani i jo. 8 anys. I portem els nens a l'escola, i, hòstia, els profes allà tenen accent andalús, i els nens ens estan agafant accent andalús. Dius, oh, mira, jo vull anar a una escola que els profes no els que els nens no agafin accent andalús, i vull que si van després a treballar a Madrid o Segovia o Catalunya no tinguin accent andalús perquè no m'agrada, fa pueblerí, no? A la taller de música els ensenyen fandangos i coses, i mira, que a mi aquest tipus de música no, pel meu nen no, a mi si vol alguna sardaneta o jo què sé, no? I així progressivament intentes canviar una cosa que... I a més de voler canviar les coses perquè tu no te convencen, en un lloc on la cultura és diferent. A més, com que portem tots 3, 8 anys cotitzant, som andalusos. I volem que sigui que ens tractin com andalusos. Tu creus que ens tractarien nosaltres com andalusos? Ens veurien com andalusos amb aquest plan?
No.
És que ni se'ns ocorriria plantejar-ho. És veritat o no? No se'ns ocorriria. Llavors jo, aquesta gent que ha votat a Ciudadanos, segur que tindran molts motius per fer-ho, però que pensin, sisplau, que Ciudadanos va néixer fa 8 o 10 anys, us recordo, contra una cultura, contra una llengua. Va néixer bàsicament per això.
Precisament per això l'han votat, eh?
Però és que pensin exactament quin paper estan fent.
5.365 persones, eh?
Sí, sí. Tan respectables com els que van votar una opció. El que passa és que hem de fer una... En general, els independentistes hem de canviar probablement el discurs. Dic probablement perquè tampoc no sóc una veu prou autoritzada per dir com s'ha de fer, però el que sí que està clar és que hem de canviar el xip d'independència per el xip de república, que és un petit matís. I al final el que es tracta és d'implementar una organització territorial que sigui per tots... Per
sí,
tots,
però Dani, això és molt perillós, eh? Perquè l'endemà, ja ho hem viscut amb el president Macià, això,
l'endemà tots continuem siguent veïns, i jo tinc veïns unionistes que aprecio molt i que estimo molt, amb els quals parlo en castellà, però simplement hem de marxar d'un país, i no d'un país, és que hi ha l'error, hem de marxar d'una organització territorial que és l'Estat espanyol, que simplement l'arbre administratiu està podrit.
Bueno, no, és que l'arbre estretiu es va parir en el seu moment i no hi ha prou aigua en tota la humanitat per intentar que aquest arbre doni
fruits verds, però perquè probablement
una estructura d'estat amb les 17 autonomies que no...
Correcte,
això és... que no sé si va ser, ara estic barrejant en Josep Pla o en Tarradellas, que va dir tot això qui ho paga.
Exacte.
En Josep Pla això va dir tot això que ho paga quan va arribar a Nova York, que va veure tants de llums, ha dit tot això ho paga, i en Tarradellas com va veure tota l'estructura de les autonomies amb els presidents i els parlaments i els cotxes oficials del rotllo, ho va dir, escolta, això és absolutament insostenible.
No, esclar, que és insostenible.
I si estem on estem i està passant el que està passant és perquè s'ha demostrat que és insostenible. El que més me meravella és que ningú ho posi sobre la taula, o sigui...
El tema és que el discurs ha de ser...
Bueno, perdona, Ciudadanos ho posa sobre la taula.
Sí, esclar, però bueno...
Ciudadanos vol carregar les autonomies i el País Basc també, tot.
El problema és que hi ha una tendència... Ahir en Roca també ho deia. Diu, escolti'm, reconèixer la diferència de Catalunya no és donar-li uns privilegis, és simplement reconèixer que són diferents i ja està, no passa res, són diferents. I probablement... jo crec que molts independentistes acceptaríem un encaix a Espanya com Déu mana, sempre que tinguéssim protegida la llengua, que tinguéssim protegit el dèficit fiscal i que tinguéssim protegit el fer el llibre...
I sempre que l'altra part complís el que signés.
Correcte.
Cosa que no ha fet mai.
Correcte.
Dani.
Correcte. I Dani. Estic d'acord.
S'ha fet la carta als Reis, ara.
No, exacte. El que passa és que al final, la ineptitud de la classe política espanyola que han posat per davant los cojones abans que el cervell ens ha portat on ens ha portat.
Hem acabat parlant del procés, eh?
Sí, exacte, és inevitable això.
No, l'autopista ens ha portat a parlar del procés, eh? Imagini'ns.
Autopista cap a la república.
D'esports, turisme, infraestructures, autopista fins al procés.
El monotema.
I encara ens ha faltat temps, perquè, clar, hi ha de total vigència la renúncia o el pas al costat de l'Artur Mas, o la gent també es pregunta què fa Puigdemont a Brussel·les, per què no pot tornar, per què ho vol fer telemàticament, això de
ser investit.
Clar,
no es dona temps.
Hi ha unes quantes incògnites que els ciutadans de peu es fan aquesta pregunta, o no ho entenen directament, vull dir que i té les seves explicacions.
T'hauràs de tornar a convidar el dijous.
Doncs sí, senyor. Jordi, Dani, Jou, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Bon dia i bon inici de 2018.
Gràcies. Un moment.